A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Doncs això, Camil Villaverde, bon dia.
Bon dia.
Cada dia costa...
Sí,
costa més rascar, eh?
Sí, sí. Va per modes, no, allò? Jo crec que ja estem en aquesta fase, doncs, de perdre una mica la il·lusió i de que costa... Tenim la pell tan dura, no?, que a vegades costa trobar, entre tanta i tanta i tanta oferta que tenim, costa trobar alguna cosa que et faci com, no?, clink, de dir, ostres, vull veure tota la temporada i aguantar tota una temporada sencera amb, amb una sèrie, que però no és cosa fàcil, són moltes hores que has d'estar allà.
Però és curiós, perquè és que abans, quan la tele era lineal, les temporades eren de 24 capítols, i no passava res.
I te l'estragava. Sí, clar, però no hi ha, l'oferta que hi havia era molt menor. Tampoc teníem aquesta... És aquesta llibertat entre cometes, no?, que dius, pots escollir tu, però clar, al final no et fan cap favor entre haver d'escollir entre 500 sèries cada nit, perquè, clar, et tornes també tu una mica més... Vull dir, no vols perdre el temps en qualsevol cosa, i també et fa por perdre altres. Sí, jo crec que estem en aquesta fase de pell dura i de dir, bueno, ha de ser molt bona o m'ha d'enganxar molt perquè la continuï veient, i moltes em semblen estrenes, doncs, bueno, aquesta no la veuré. Directament, saps allò? No la veuré.
I quan alguna sèrie ens ha sorprès, allò ja no ens sorprendrà més.
Exacte, sí, sí.
I per tant, doncs, aquella capacitat de sorpresa cada cop la tenim més restringida.
Sí, jo crec que hem passat per l'edat daurada, nova edat daurada de les sèries, i ara estem una mica de caiguda, i ara és com el cinema, no? Comença ara ja les grans estrenes, ara la gent sembla que torna al cinema, no sé, això va per modes, i veurem. També és veritat que ho parlem i després ho comentarem, que aquest ritme és insostenible i això s'haurà d'ajustar, no pot ser que hi hagi tantes i tantes sèries per veure, a més moltes que no aporten res de nou.
Per això. I d'aquí una vaga de guionistes que va començar ahir, de la qual també en parlarem. Doncs escolta'm, ens posem en situació, de fet amb dues sèries que acaben, dues propostes que en el seu dia van ser innovadores, que han tingut el seu recorregut, una millor que l'altra. Ens n'anem a Prime Video, la cinquena temporada d'aquesta sèrie que acaba.
What drives Midge Mason?
I want a big life. I want to break every single rule there is.
Oh, boy, I'm lucky.
This Mrs. Maisel, you say everything I think.
A terrifying connection.
We seem to be experiencing very bad luck.
I don't know about that.
This is my lucky day.
My business is really picking up.
Doncs això, és la Mrs. Maisel que se'ns acomiada.
Se'ns acomiada la cinquena temporada. I és una mica el que estaves, un exemple del que comentaves abans, no?, d'aquesta sèrie que ja un cop et sorprèn, després ja, doncs, ho ha de fer molt bé perquè et mantingui l'atenció, i això ha passat una mica amb aquesta sèrie. Va ser les dues primeres temporades, recordem que va ser una sèrie molt trencadora, no? És la protagonista és una còmica dels anys 50-60 als Estats Units, d'allò tan americà dels stand-up comedies, no?, dels monologuistes, que vol fer-se un racó en el show business. Està ambientada amb l'època, era un ritme així molt, molt frenètic, molt ràpid, una protagonista femenina. Vull dir, va tenir molts premis a nivell de comèdia, però va haver un moment que es va quedar com... No? La gent li va perdre una mica la pista, també va haver-hi la pandèmia pel mig, i ara, diguéssim, s'acomiada amb la cinquena temporada. Després la quarta ja ho deixava més o menys així, però la gent no sabia si seguiria o no, i han decidit tancar-la amb una cinquena temporada on juga una mica amb els salts entre el futur i el present de la sèrie, diguéssim, els anys 50-60, i després sabem o anem desvetllant una mica el futur de Midge Maisel als anys 80, quan ja és una estrella consagrada, fins i tot ja que la comencen a oblidar. No sé si és la millor estratègia per explicar aquesta història, perquè crec que perd molt de punts, moltes coses perden molt de punts, però és una manera molt digna d'acomiadar una sèrie que, doncs això, que en els seus inicis va ser molt premiada, se'n va parlar molt, però que en algun moment va perdre una mica el fil i l'atenció. Ara, això sí, trobarem el que sempre trobem en aquesta sèrie, que és com molt d'humor, molt de ritme, una reconstrucció de l'època meravellosa, té aquest aire, no?, a pel·lícula clàssica de Hollywood, uh-huh. I un to com molt amable, no?, que bueno, és una sèrie que, diguéssim, passa bé quan la veus.
Doncs, The Marvelous Mrs. Maisel, cinquena i darrera temporada, disponible ja tota a Prime Video. I una altra que se'ns acomiada en aquesta ocasió, a Max.
I'm really sorry. I didn't think it would end up like this.
I'm a good person. That is who I am.
You better run for your life.
Barry, you're irredeemable.
Run. The guy I was dating in LA run. Killed my acting teacher's girlfriend.
Run. I think I might be in a lot of trouble.
Run. You're irredeemable.
Run. What do we do?
Hank, this is your chance. It's our chance.
I és en Barry que busca algun tipus de redempció darrere de tot plegat, no?
Exacte, temporada 4 no us sembla pel to, no, del trailer, però és una comèdia.
És una comèdia.
O com a mínim va començar com una comèdia. Recordem que la premissa era que un ex-assassí a sou, era un d'aquest hitman, no?, que diuen als Estats Units, d'aquests que contractes per matar gent, s'ha retirat i el que vol ara és dedicar-se al món de l'espectacle, una mica al Mrs. Maisel, però en aquest cas vol ser actor, i és una mica com aquests, com vol donar les primeres passes en aquest món tan sui generis de l'actuació, un personatge com aquest, no?, que un antic assassí a sou. I aquí estava una mica la gràcia, i el trailer reflecteix això. La sèrie, les primeres temporades comencen com una comèdia on te fa gràcia, diguéssim, aquesta situació, aquests personatges en una situació que no estàs acostumat a veure'ls, però a mesura que la sèrie avança, doncs ja anem veient el to, no? I a més diu run for your life, no? Va dient la lletra, o sigui, corre per salvar la vida, on el passat d'aquest personatge, el passat de Barry, el va atrapant, no? I les coses que ha fet en algun moment de la seva vida, doncs, les arriben, inevitablement arriben les conseqüències. I és una sèrie que és això, té un to com estrany, perquè és comèdia negra, però també té aquest punt, podríem dir-li, dramàtic, però crec que salva molt el personatge, el Bill Hader, que és l'estrella absoluta de la funció, és el protagonista principal, és un dels showrunners i, a més, és un dels directors dels capítols, vull dir, ell mateix dirigeix els capítols, i demostra que no només és un mag de la comèdia, com ja els que el seguíem al Saturday Night Live ja ho vèiem, era un dels personatges, no?, més populars, sinó que és un actor dramàtic de primer nivell. I és una sèrie que jo recomano, no és una sèrie fàcil, no és una sèrie, podríem dir, per tots els públics, és una sèrie molt, molt HBO. Aquí li hem dit Max, perquè no sé si encara ha fet el canvi o no, però HBO Max ara es dirà
Max. Serà
Max. Ja li estem dient Max. Però sí que és una sèrie que, com bastant recomanable, i que crec que tenquen molt bé el que es proposaven explicar amb aquestes 4 temporades. Doncs Max, Barry diu adeu, i jo crec que ho diu adeu amb un molt bon nivell.
Doncs segona de les propostes, Max a... perdó. Barry a Max.
A Max, ara. Sí. Són dos noms, no?
Sí, per això m'he confós. Vinga, va. Tercera dels suggeriments d'avui. Qui li agradi o qui hagi vist The Americans estarà d'enhorabona, perquè l'actriu protagonista és també la protagonista d'aquesta proposta de Netflix.
Ambassador Catherine Wyler, Prime Minister Nicol Trowbridge.
Welcome.
Sir, it's an honor to meet you.
Honor to be met.
Someone is luring a strike force into the Persian Gulf.
The President is sending you to stop a war before it starts.
Not butter a crumpet.
Welcome to London, Ambassador Wyler.
Call me Hal.
I'm the ambassador's wife.
My husband was an ambassador for a long time. This will be an adjustment.
You need to lean into the Cinderella thing.
Not doing this the way you would.
That's fine, just don't do it wrong. Not great.
I will rain hellfire upon them.
It's not Iran. We should be looking at Russia and Saudi Arabia.
Doncs alta, alta política, diàlegs que punxen una miqueta.
Exacte.
Soc la dona de l'ambaixador, diu el marit de l'ambaixadora. La diplomàtica.
La diplomàtica, ja ho sentíem una mica amb els accents al tràiler que expliquen una mica l'inici, no, d'aquesta sèrie, que és com nomenen com a ambaixadora dels Estats Units al Regne Unit a la protagonista, aquesta diplomàtica del títol, que és la Kerry Russell, una actriu que no descobrirem aquí, sensacional, que va protagonitzar The Americans, no?, que és una de les grans sèries que sempre passen una mica per sota del radar. Doncs aquesta diplomàtica l'anomenen com a ambaixadora dels Estats Units al Regne Unit en una època que comencen a succeir una sèrie d'assumptes internacionals que compliquen molt la troca i que a més va acompanyada del seu marit, que havia estat un ambaixador durant molts anys, fins que la va cagar, i l'acompanya una mica com això, no? Ambaixador consorte, no? Mm-hmm. I llavors, a la gent que li agrada les sèries polítiques, no? Penso en, jo què sé, Borgen o en l'Ala West de la Casa Blanca, que de fet una de la creadora d'aquesta sèrie és una de les guionistes d'aquesta sèrie de mítica, no? d'HBO, doncs jo crec que li agradarà The Diplomat, perquè té aquesta part, doncs, de veure com funcionen les relacions internacionals, tens la part personal d'ella, que cada cop està més desquiciada pel que passa, pel seu marit, que també vol ficar cullerada, el primer ministre, el president dels Estats Units, bueno, una mica tot, una mica d'acció. Jo crec que en aquest sentit...
Un primer ministre britànic, si em deixes, Camil, amb una pinta de cretí.
Sí, sí, bueno, ho diu la primera frase, no? Ella diu, encantada de conèixer-lo, i ell diu, encantada que em coneguis, no?
Sí, sí, per això.
I et defineix amb una línia de diàleg, et defineix una mica el cretí que pot arribar a ser aquest primer ministre, que deu ser una sèrie nord-americana, òbviament. I, bueno, i tens aquesta dinàmica que tenen, a més, els protagonistes. La Kerry Russell és, ja ho hem dit, la diplomàtica, i el Rufus Sewell, que és un d'aquests grans actors britànics, que a més sempre acostuma a fer papers com de dolent o de tio que amaga sempre alguna cosa, fa del marit d'aquesta diplomàtica. I els hi ha funcionat tan bé a Netflix que crec que es va estrenar això el dia 20, farà dues setmanes, bàsicament, i ja han confirmat, que últimament costa això a Netflix, ja han confirmat que faran una segona temporada, i de fet la primera acaba com amb moltes ganes de saber-ne més. Jo crec que és una sèrie com, doncs això, que té tots aquests elements polítics, és una sèrie que enganxa molt i una sèrie que te la veus molt ràpid i que a més té una parella protagonista que té molta química i que funciona molt i molt bé.
D'acord, doncs la Dori Toribio, corresponsal a la Casa Blanca, la recomanava el dia que la van estrenar.
Doncs sí, la recomana ella, que coneix molt bé, no?, com van tots els... com funciona, no?, la política nord-americana i britànica, doncs segur que és per gaudir-la, perquè això és.
Doncs la diplomàtica, primera temporada, amb anunci ja d'una segona, que ja està penjada també a Netflix. Vinga, i ara canviem completament de sistema, no de companyia, perquè Max, o HBO Max, o Max, diguem-li com vulguem, ens presenta la següent proposta.
Hey! It's a little bit early to be doing that, isn't it?
It's 12:30.
Really?
Nice underpants.
Oh. I lost my sister 6 months ago.
You know, I keep trying to go through her stuff and I get kind of stuck.
What a shitty year, huh?
Love you too, Dad.
So sorry about Holly. She was a few years ahead of us, right?
No, I knew I recognized you.
No, you didn't. I didn't.
I want to know. I mean, what are you doing?
Vinga, doncs es tracta de Alguien en algun lugar, que té aquesta pinta de comèdia amable i amb un punt tristó, no?
Exacte, és aquesta típica comèdia independent, no?, del cinema independent nord-americà, ja ho veiem per la música, no?, aquest to, aquest humor una mica, doncs, de silencis i d'absurds, no? I narra la història del personatge que interpreta la Bridget Everett, que és una còmic, parlàvem abans de Mitch Maisel, doncs aquesta és una còmica nord-americana molt més coneguda aquí que
allà que aquí.
Perdó, als Estats Units que aquí, és de la colla d'Amy Schumer, tota aquesta nova comèdia femenina nord-americana, que protagonitza aquesta història també que tant els agrada als americans, que és a la mitjana edat tornes per X raons al teu poble, un poble tradicional, no? I perquè has perdut una mica el nord i és la manera que tens doncs, de reconnectar amb la teva infantesa, amb els teus pares, amb la gent que coneixies del poble, amb el teu passat. És aquesta història que hem vist mil i mil milions de vegades, des de sèries a pel·lícules o a pel·lícules de sobretaula d'Antena 3. Vull dir, és, hi ha un cliché en si mateix, però clar, la diferència aquí està en els personatges i amb el to aquest, no? Entre amable, humorístic, que té, perquè aquesta dona doncs, torna al poble i es comença a relacionar amb gent, diguéssim, amb els outsiders del poble, no? Els friquis, per entendre'ns. I és una història d'això, d'algú que pateix una crisi i com va sanant i va curant-se en companyia de gent molt estrafolària, però amb la qual té moltes coses en comú. I és una sèrie d'aquestes amables que ella està molt bé, té un punt d'humor, té un punt de drama, té un punt de, sí, no? De toca la fibra.
Veient el tràiler, només, però l'únic però és que al final els referents són tant de Midwest americà,
sí,
que a vegades vistos des d'aquí costen.
Sí, sí, totalment, és això, és un cliché de trama de típicament nord-americana, no? A més de tornar al poble d'aquest Midwest, on la gent són, pues, això, els rednecks, els paletos, que els diríem aquí, però que és una mirada com amable cap a ells, no? El que està bé és que això, que no posa el dit massa, no és molt sentimentaloide, no vol, no? És més aviat això, com més costumbrista i més amable, més humorística, i poc de la que està buscant la llàgrima fàcil. Jo crec que, a més, això i els personatges que té, que són estranys, però a la vegada com molt fascinants, això és el que li ha donat doncs, un cert renom, sobretot entre la crítica. És una sèrie que a la crítica li ha agradat molt, i a veure si la gent la mira.
Perfecte. Doncs aquesta nova proposta, que és Alguien en algun lugar, de Max. Vinga, i ara ens n'anem a Disney Plus, tot i que en una proposta feta aquí, literalment, a Manresa, m'has dit, no?
Totalment, Manresa. Sí, sí, quasi tota rodada a Manresa.
Quasi tota rodada a Manresa, però no sentiran parlar de Manresa, eh? No. Vinga.
Todo iba bien hasta que llegamos a aquella parada.
Y es cuando subieron.
¿Quién es?
Los muertos.
¿Sabemos cuántas personas iban dentro?
No. Esto es un maldito atraco. Carteras, móviles, tablets. Quitadle el PIN y entrad en la aplicación del banco.
¿Cuántos atracadores había?
No recuerdo mucho, la verdad.
Dos, tres y el del coche, cuatro.
¡Siéntate!
Espera. Pasajero de la capucha, ¿de dónde sale? Después de levantarse, ¿qué hizo?
Justicia.
Bueno, doncs ja està, justícia. Es diu Tu també lo harías.
Exacte.
I és una, bueno, és de sèrie espanyola, en aquest cas.
Exacte, dirigida pel David Victori, que de fet és manresà, és el director de la pel·lícula No mataràs, i el Jordi Vallejo, que fan aquest thriller, no? En el qual un autobús de la línia, pues això, Barcelona-Manresa, tot i que és Manresa, però vaja, no, ningú parla català, podria ser qualsevol lloc, d'on uns atracadors intenten atracar aquest autobús, però un misteriós personatge se'ls carrega, bàsicament. Això ha passat, vull dir, no estem desvetllant res que no estigui desvetllant el tràiler. I llavors la gràcia de la sèrie és anar descobrint què va passar realment allà. Nosaltres som els ulls de la policia que investiga tot això, i com va veient que les versions que van donant a tots els, diguéssim, els
passatgers,
de l'autobús, doncs es van confrontant i res és tan simple com el que semblava, no? Hi ha constants girs que et fan preguntar què ha passat realment en aquest trajecte d'autobús. És una sèrie d'aquestes com que enganxen, vull dir, crec que és un encert perquè són 8 capítols i són de mitja hora cada capítol, que normalment aquests thrillers acostumen a estirar una mica el xiclet i a fer els capítols molt llargs. Aquí ho han tingut molt clar, mitja hora, vull dir, passa rapidíssim. I és una sèrie de... A qui li agradin aquestes sèries de constants girs de guió on sembla que ha passat una cosa, després al cap de 20 minuts creus la contrària, aquest personatge que semblava molt innocent, després sembla molt culpable, que li agradin aquestes coses, s'enganxarà. Has de dir, bueno, has de posar allò, la suspensió de la credibilitat una mica elevada.
Com, com a La Casa de Papel.
Exacte,
allò,
sí.
Bueno, va,
sí, podríem, podríem dir que té una mica això. De si entres amb el joc que et proposen, que és molt divertit, doncs t'ho passaràs molt bé.
Però no has d'anar amb, amb la racionalitat al 100, perquè si no...
Exacte. Si ja et comences a fer preguntes de això per què passa i això com ho sap, aquí ja malament. Però si tu entres amb el joc i dius, mira, vaig a passar-m'ho bé, doncs realment t'ho passes molt bé perquè és una sèrie que passa rapidíssim. I és un repartiment, doncs hi ha la Michelle Jenner, l'Anna Polvorosa, el Paco Tous, l'Anna Wagner, Pablo Molinero, doncs rostres molt coneguts de la televisió espanyola. I doncs una sèrie que ha estat com molt, molt ben rebuda d'entrada per a xarxes, la gent li agrada molt, li ha enganxat molt, i a veure si, si fan segona temporada d'aquesta. Tu també l'haries. A Victoria ja li agraden aquestes històries així com una mica rocambolesques, amb molts girs i tal, però a més està molt ben rodada, molt ben rodada. Moltes coses passen dins de l'autobús... És una sèrie com... És interessant de veure.
És que 8 capítols de mitja hora són 4 hores, és a dir, que també al final és, són dos pel·lis.
Exacte, són dos pel·lis i és la típica sèrie que en dos dies ja te la pots haver mirat.
Doncs tu també el veries a Disney Plus. I vinga, tercera proposta de Max, que aquí anem...
Anem forts amb Max.
Anem forts amb Mars avui, sí.
And they get to go to their jobs. We just stay home and... God, that's supposed to be enough.
You always want more.
Oh.
You do, Candy. Whatever you have, you always want more.
Yes, I do. And I'm not going to apologize for it. It is human nature to take risks, to go for something with a little thrill at the risk of falling.
Oh. Are you okay?
I'm fine.
Are you sure?
Would you be interested in having an affair? We can never allow Betty or Pat to get hurt.
Never, ever.
I would love to have you and Pat over. She wants me to come to care now. You need to be careful.
Deixar fins que ja està morta. Love and Death.
Love and Death, sí, és això de l'aquesta moralina nord-americana, no? De... El tràiler explica una mica això, no? La relació entre un home casat, una dona casada, que estableixen un afer. Són aquestes persones que viuen als suburbis nord-americans, que sembla que ho tenen tot, que estan, no?, una dona, una gran feina i tal, però que tenen aquest buit a dins que les motiva a buscar algú que les emocioni, i és aquest afer. Però aquest afer, que en principi comença com, bueno, no farem mal a ningú, doncs s'acaba complicant perquè la dona d'ell, diguéssim, apareix morta, assassinada a cops de destral. És un cas basat en una història real, un d'aquests famosos true crimes nord-americans, i que relaten molt bé això, aquest ambient, a més és als anys 70-80, no? Aquest ambient de la Texas profunda. Hi ha un moment que la frase, algú diu la frase de "això és Texas, perdonarien un assassinat", vull dir, estarien disposats a perdonar un assassinat, però no perdonarien un afer extramatrimonial, això no. No? I que et descriu bastant bé, exacte, com era aquella societat. I és una sèrie protagonitzada a més per l'Elizabeth Olsen, que és la Wanda de l'univers Marvel, i està, diguéssim, al darrere d'aquesta sèrie el David E. Kelly, que és un clàssic de la televisió, és algú que ja als 90 doncs, va fer L'Abogado, Ally McBeal, sèries com molt mítiques dels 90, i que ara, darrerament, els darrers anys, va tornar a posar-se una mica de moda amb Big Little Lies, aquesta sèrie de la Nicole Kidman, també amb protagonista femenina, amb un assassinat pel mig... Diguéssim que comparteix una mica aquest to i aquestes trames, i és una sèrie d'aquestes que, bueno, ja saps que funcionarà, vull dir, segueix com molt els cànons del que esperes d'una sèrie d'aquestes.
Doncs Love and Death, aquesta història real, entenc que això és una temporada que deu començar i acabar, no?
Comença i acaba, i a més, clar, ja va haver-hi una sèrie que crec que es deia Candy, de fa un any o dos a un altre streaming que narra, és, en realitat és la mateixa història. Vull
Què
dir que,
dius?
Sí, la mateixa història. Llavors, si tu has vist allò, ja saps perfectament, com, perquè aquí la gràcia també és veure què ha passat, qui ha matat aquesta, a la dona d'ell, si ha estat ella, si ha estat ell, si ha estat algú altre, no? Aquest, qui ho ha fet. Però clar, si ja has vist aquesta sèrie fa un any només, doncs ja saps qui, ja saps què passarà. Però bueno, tens aquest el tema, doncs, la reconstrucció d'aquella època, els actors estan molt bé, tot està, la factura és impecable, però bueno, és una història sin más, un true crime d'aquests que tant els agrada presentar o en documentals o en sèries com aquesta.
Doncs Love and Death, com dèiem, a Max també ja disponible. I ens n'anem... Què m'has dit abans, que era la sèrie més cara de la història? No,
la segona sèrie més cara de la història.
Doncs pel
no ho sembla, però sí que ho
és. Pel tràiler jo et dic que no ho sembla. Vinga, Prime.
Dime que nunca has sentido que debías estar en otro sitio, haciendo otra cosa. Dime que nunca habías visto mi cara. Iba en un tren. Hubo una explosión. No recordaba nada, excepto a ti. Eras espía, como yo.
Si me tocas, voy a gritar.
Cógelo.
¿Acabas de lanzarme un cuchillo?
Creía que lo cogerías.
Apártate.
Luego te iba a preguntar, ¿cómo has hecho eso? ¡Corre!
Te había visto antes, en un sueño.
També estava esperant que arribessin els Sweet Dreams, eh?
És una col·lecció de clichés, eh?
Absolut. És que si la sèrie és com el tràiler, molt Citadel es diu, no, això?
Es diu Citadel, que sí, exacte. I és la segona sèrie més cara de la història de la televisió després d'una altra d'Amazon, que són Els Anells del Poder. O sigui, Amazon ve fort. I mentre esperem també que arribi Reina Roja, que és una altra sèrie espanyola que, no, que han ficat molts i molts diners, doncs arriba aquesta cita del que ja hem vist al tràiler una mica el rotllo. És una mica barreja, per entendre'ns, entre James Bond, de l'univers James Bond, i aquesta espectacularitat i viatjar per tot el món, no? I assassins i organitzacions secretes i tot això, i Jason Bourne, en el sentit que els dos protagonistes no recorden qui són. Està clar que són espies, perquè saben fer moltes coses que una persona normal no sap fer, però ells no recorden res per una oportuna amnèsia que s'anirà desvetllant al llarg dels capítols.
D'acord.
I narra una mica la història, diguéssim, entre Citadel, que és com una espècie d'organització d'espies, tipus o la CIA o així, però mundial, que, diguéssim, els dolents, o una altra organització criminal, se la vol carregar. És bàsicament aquesta història. Els protagonistes, doncs, són el Richard Madden, que és el rei en el nord de Juego de Tronos, i la Priyanka Chopra, que és una actriu índia molt coneguda als Estats Units, té un rotllo així com una mica influencer i tal. I aquests són els dos protagonistes de la sèrie, també hi ha l'Stanley Tucci, els directors són els directors d'Avengers Endgame, vull dir... Han anat allà a agafar...
L'actriu no és la mateixa de Quantico?
Ah, exacte, és la de Quantico, totalment.
Que,
sí.
M'ho sonava,
sí. No? Uh-huh. I l'Stanley Tucci, que sempre és un d'aquests actors que sempre secundari, però que sempre està molt bé, i és una sèrie com molt ambiciosa, està rodada a mig món, s'han gastat molts diners en escenes d'acció, en efectes especials, i a més ja estan preparant en paral·lel dues sèries... seqüeles o, diguéssim, que comparteixen aquest univers. Una rodada a Itàlia, l'altra rodada a l'Índia, i estan fent mans i mànigues perquè, diguéssim, no es trepitgin trames o no es portin... sigui tot una mica coherent. Vull dir, és com una cosa molt ambiciosa, molt, molt Hollywood, que, bueno, entenc que té el seu públic, però d'entrada no diríem que és la cosa més original del món.
No,
és una cosa que hem vist moltes vegades i ho hauran de fer molt bé per intentar donar-li la volta i que li donin carisma a aquests dos protagonistes, que al cap i a la fi és el que t'interessa, no? Que t'interessa què els hi passa amb aquests personatges i si no connectes amb això ja poden fer 10 milions sí. d'explosions que no et miraràs la sèrie.
És que és això. Bueno, és igual.
Citadel.
Citadel, qui tingui curiositat, doncs està disponible.
Han estrenat, sí, els dos primers. Amazon sempre fa això, dos primers capítols i a partir d'aquí un per setmana.
Un per setmana. Doncs ja poden començar-lo...
No crec que la vegis, tu.
No, és que no m'ha cridat gens l'atenció, ho sento.
No.
Però bueno, és igual, no és el meu perfil. En canvi, la següent, no sé, eh?
Una mica més.
Vinga, va. Tornem aquí, Max.
Howard! It's the White House.
Howard Hunt.
Howard, the president asked for a real son of a bitch to handle this Pentagon leak.
What do you need?
I want you to meet Gordon Liddy, toughest guy I know. He'll hold his hand in the flame of a candle.
I do not bend, and I do not break.
What's the trick? There's one. Gets third-degree burns every time.
Please stop.
You now work for the committee to re-elect the president. Your new mission is to make sure he wins this election.
We'll intercept confidential information of the radical left.
What's the plan?
We're going to hit the DNC
at the Watergate.
Howard, that is the stupidest thing I've ever heard.
We strike tonight.
These are the wrong thoughts.
What?
He has the wrong tools.
I els cubans per darrere, que són els que van entrar al Watergate. Bé, a veure, què he vist de los hombres del presidente?
Uh-huh.
Això, aquests són els dolents de todos los hombres del presidente. Los fontaneros de la Casa Blanca.
Exactament, el que reflecteix una mica el cas Watergate, no? Potser un dels casos polítics més sonats i més coneguts arreu del món, que té mèrit, no? Com un país tan nou com els Estats Units, amb tan poca història, i ho sabem pràcticament tot, no? D'aquest uh-huh. cas tan concret dels anys 70, on, per qui no ho sàpiga encara, doncs, envia el president Nixon, que és republicà, envia uns chapuses, perquè són uns chapuses, i uns cubans també, a intentar robar documents a la Convenció Demòcrata, que és el partit rival. No? Òbviament tothom sap que els acaben enganxant, perquè tot és un desastre, tot això acaba sortint a la premsa i acaba amb la dimissió de Nixon, que crec que és el primer cop que un president dels Estats Units, no?, deixa el càrrec a mig termini. I ets explica la història d'aquest, dels dolents del... Abans veiem el Citadel, no?, els dos espies, allò supercompetents, que s'han fet a tots, i aquí són un autèntic desastre. El Woody Harrelson, que fa el paper que sempre borda, no?, d'aquest tio que...
És espectacular. És que només miraria la sèrie pel Woody
Harrelson. Sí, pel Woody Harrelson, posant les seves cares, que ja té aquest punt còmic, no?, que connectes molt bé amb ell. I el Justin Theroux, que és el protagonista de Leftovers, que era una sèrie com molt intensa i tal, i aquí el veiem amb una cosa com totalment desmelenada, no? Sentíem la música, a mi em recordava una mica l'Ocean's Eleven, no? D'estar preparant allò l'entrada, però en plan cutre, perquè, clar, tot els hi surt malament, tot és un desastre i els acaben enganxant. És una sàtira, no?, sobre els protagonistes realment del Watergate, que molta gent no coneix, ens quedem amb els grans noms, però aquest grup de friquis, de replegats...
Bueno,
que...
De fet, són els que van acabar la presó.
Exacte, són els que acaben pagant el pato, diguéssim. I té aquest to una mica entre... Va variant molt el to, eh? És un to així des de satíric, després té un component així una mica polític, també hi ha un tema d'Ocean's Eleven, allò com preparen l'assalt a l'hotel Watergate, perquè el Watergate és el nom de l'hotel on estan els demòcrates. És un mix amb molt de ritme i tal, que els americans fan molt bé. Darrere hi ha els productors de VIP, que és una altra sèrie, també una sàtira mm-hmm. política, no?
Sobre la vicepresidenta americana.
Ah, exacte. Mm-hmm. Llavors comparteixen una mica aquest... I són també els productors de Succession, que també té aquest punt de conèixer la gent que mou els fils, però també des d'un punt de vista com molt satíric, on no deixen, no? No se salva ningú. Doncs per aquí van una mica els trets de... d'aquests fontaneros de la Casa Blanca.
Doncs els fontaneros de la Casa Blanca, des d'aquesta setmana ja ha començat, en aquest sentit, HBO Max. I vinga, l'última de les recomanacions d'avui d'en Camil ens porta a Apple Plus.
No sabemos cuánto tiempo llevamos bajo tierra. Ni siquiera quién construyó el silo. No sabemos por qué no hay vida fuera del silo. Solo sabemos que aquí estamos a salvo. Y fuera no.
I a partir d'aquesta premissa, que ja ens l'ha explicat al principi del tràiler, es construeix Silo.
Silo, exactament. A mi m'ha recordat molt a pel·lícules com The Hole o Cube, no? Uh-huh. Aquestes pel·lícules que comencen en un punt indeterminat que tu no saps bé, en un espai que no entens massa bé i que te n'adones que ells, la gent que hi viu tampoc entén massa bé, i com es va descobrint a què respon aquest silo, aquesta sitja, no? A què respon, què és, qui hi ha darrere, no? El punt de partida és que a la humanitat només queden 10.000 persones vives i totes viuen sota terra en aquesta sitja que han construït, on hi ha absolutament de tot, des de plantes i animals, les persones, i una enginyera que és la protagonista es comença a fer preguntes de realment què és aquest lloc on estan vivint, que més ningú ho sap, què passa fora, si realment es pot sortir o no es pot sortir, aquest punt de què és real o què t'estan explicant, no? És una mica... va molt amb la línia dels temps, no? D'aquesta conspiranoia, de que el que et diuen no és del tot veritat, el que tu creus que és real no és del tot real. Doncs va una mica per aquesta línia, aquesta primera temporada de la sèrie d'Apple Plus, que aposta també per aquestes distopies així futurístiques.
Mm-hmm. Doncs Silo és l'última de les propostes. S'estrena demà passat, aquesta encara no la tenen.
Encara no està.
De totes les que hem dit avui, és l'única que encara no està disponible. Vinga, tenim temps, no? Va, amb 5 minutets.
Anem ràpids.
Pues va, anem ràpids per la sèrie de la que tothom me'n parla, perquè se'ns va quedar una miqueta a la cartera els seriòfils passats, i volem parlar de Daisy Jones.
Ni siquiera sé por qué vamos a hacerlo. No es un dueto.
Billy, hiciste una buena canción, no una cojonuda.
Chicos, ¿os apetece grabar o seguimos discutiendo? Me vale cualquiera.
Vale, pues vamos a empezar. Esto es Honeycomb. Toma uno.
¿Puedo hacerte una pregunta? ¿De qué crees que va la canción?
¿Que de qué creo que va la canción? ¿La canción
sí,
que he compuesto?
¿De qué va la canción?
¿Que no sé de qué va la canción que he escrito? Va de empezar una nueva vida, Daisy.
Todos quieren a Daisy Jones.
Sí, un títol, una traducció una mica estranya. L'original és Daisy Jones and the Six, que és el nom de la banda, d'aquesta banda fictícia. És una banda dels 70, però que pels fans, pels més melòmens i els amants de la música dels 70, és, diguéssim, una còpia de Fleetwood Mac i d'una mica de la història d'aquest grup, una història turbulenta de relacions personals entre tots els membres de la banda, i que, tot i que no ho diuen clarament, doncs hi ha moltes referències a aquesta banda, no?, molt mítica del 70 i 80. I és una sèrie que està narrada com un fals documental, en el sentit de que anys després van explicant a càmera tots els membres del grup una mica la visió del que va passar, que és part de la gràcia, no?, d'aquesta sèrie, i que realment han aconseguit, doncs, que fos real, no? De fet, crec que és el disc aquest que treuen, és una banda que va treure només un sol disc, va arribar a l'estrellat absolut a Estats Units i es va dissoldre allà mateix, no? I llavors la història es veurà una mica què va passar amb aquesta sèrie. I aquest disc que han publicat a Spotify és un dels més escoltats a Spotify, perquè realment els responsables musicals de la sèrie, doncs, han fet molt bé els deures i realment sona a una banda dels 70 fent un disc dels 70 amb cançons que realment estan molt bé. Vull dir, jo m'he arribat a enganxar bastant Sí, està molt bé el disc. I la sèrie està molt bé també, perquè és la sèrie... Els grans protagonistes són el Sam Coughlin i la Riley Keough, que és la neta d'Elvis Presley, i que són una mica els dos grans protagonistes d'aquest grup. Ell és com l'estrella del grup i ella és la que arriba, que és un terratrèmol absolut, d'esterota tot el grup, però és una mica també la força creativa. I és la relació entre ells dos d'odi, amor, rivalitat... de tot tipus, és la que fa avançar una mica el grup i la trama de la sèrie. Uh-huh. I a més, bueno, tot a qui els agrada el món de la música dels anys 70, doncs tots els clixés cocaïna per tot arreu, descontrol, festes, l'amor lliure, els hippies, tot això podem trobar a la sèrie d'aquesta Daisy Jones and the Six, que realment per mi va ser com una sorpresa. M'esperava, vam dir, bueno, anem a provar, i al final me la vaig veure sencera i funciona bastant bé. Tot, els protagonistes, els personatges, la trama com avançant i la música, que realment, a part de que escoltes tota, jo què sé, Creedence o tota la música dels 70, Beach Boys, hi ha una banda sonora espectacular, aquest disc que creen ells, mític, com que es diu Aurora, doncs té la seva gràcia també de com van composant les cançons, quins missatges es van llançant, i vas entenent tot una mica. És una sèrie que ha estat una gran sorpresa a aquests darrers mesos, que ningú s'esperava que funcionés tan bé, i realment l'han clavat bastant.
Doncs com a mínim que ens queda aquí la recomanació. De fet, ja la vas presentar, ja la vas recomanar fa uns mesos, però doncs ens queda clar, qui vulgui viure aquest revival del 70 en aquesta banda falsa, però que recorda molt a la vida, a l'experiència de Fleetwood Mac, doncs ho pot trobar a Todos Quieren a Daisy Jones, que
està a Prime.
Amazon Prime.
Sencera Prime.
Es pot trobar sencera. És la recomanació amb la que tanquem el programa d'avui. No hem parlat de la vaga de guionistes. No sé si al proper Seriòfils podrem parlar de la vaga de guionistes, perquè aleshores no tindrem sèries.
Exacte. Clar, estan als Estats Units, van començar abans d'ahir, i ja, bueno, ja hi ha els primers afectats, tots els late shows que òbviament escriuen guionistes, tots ja han tancat la paradeta, i la ficció encara aguanta perquè tenen coses en reserva, diguéssim, però com no ho solucionin, doncs en uns mesos trobarem una sequera de sèries que potser, ja et dic jo, que no vindrà malament.
Doncs en parlarem probablement en un proper Seriòfils. Camil Villaverde, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Per aquest repàs, i a tots vostès, doncs com sempre, ens acomiadem, ho deixem aquí. Moltes gràcies, com sempre, per la seva atenció, que passin un molt bon dia i fins demà.
Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.